321-83-51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi, 973-23-13-64.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973-130-005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973-130-005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 5 minuts. Què tal, amics? Bon dia, benvinguts. Iniciem una nova entrega d'aquest programa, Trotamundos. Si us hi acabeu d'incorporar, sigueu benvinguts. Des d'ara i fins la una en punt de la tarda, un repàs a l'actualitat que genera el sector de la gastronomia, l'enologia i el turisme. Benvinguts, edició 478, dissabte 16 de novembre. Seran diferents els protagonistes que passaran per aquesta antena des d'ara i fins a una en punt de la tarda. Parlarem de formatges de Menorca, parlarem de vins, de caves i també amb restauradors, restauradors que ens proposen uns interessants menús. El primer d'ells el trobem al Club de Golf Sant Cugat, per cert, un restaurador que fa especial incidència amb un menú menorquí. De seguida estem amb ells. Abans, les salutacions de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts des d'ara i fins la una, Trotamundos.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Todo empezó en Indonesia. Más tarde India, China y Japón. Y ahora también en Barcelona. 9.000 años de historia del arroz nos dan la razón. Arrozaría Xàtiva. Somos especialistas en arroces valencianos. Son diferentes, son genuinos. Ven y disfrútalos. Arrozaría Xàtiva. Estamos en calle Burdeos 35 y ahora también en el barrio de Gracia. Calle Turrenda en Vidalet número 26. Teléfono 93-284-8502. Arrozaría Xàtiva. La cultura del arroz en Barcelona.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Ràdio Estel.
Molt bé, doncs ens ocupem de la primera de les trobades, primer protagonista d'aquesta edició de Trotamundos. Avui el nostre primer punt informatiu el trobem a Sant Cugat, al Sant Cugat del Vallès, en concret amb un golf que realment doncs, té molt de prestigi i fama per als amants d'aquesta activitat esportiva, és el Club de Golf Sant Cugat, però en el que a nosaltres especialment ens interessa és la vertent no esportiva sinó gastronòmica. Tot va una mica lligat, un obre la gana fent esport i després doncs, seu a la taula d'aquest restaurant del Club de Golf Sant Cugat. Un restaurant amb una línia gastronòmica certament molt interessant que avui volem analitzar amb el seu responsable, amb el seu xef, el Carles Pons. Carles, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, desde Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido. ¿Estás en la cocina o estás en el campo de golf?
Bueno, ahora estoy en mitad y mitad, ¿eh?
Sí, mitad, ¿eh?
Sí, pero la, en la cocina.
La verdad es que estás en un entorno verdaderamente espectacular, inigualable, ¿no?
Sí, está claro que hacer. A ver, hay unas hectáreas de terreno aquí verdes en medio del corazón de San Cugat. Estamos en centro pueblo, detrás de la sierra de Collserola y del Tibidabo, y es un entorno increíble.
Sí. Bueno, hoy queremos analizar la cocina de este club de golf. Sabéis que hemos visitado diferentes restaurantes de... La verdad es que normalmente los clubs de golf se come bien, ¿no?
Bueno, intentamos que sí. Ten en cuenta que el público que tenemos es un público muy exigente. Uh-huh. Y, a ver, le gusta comer bien. Eso no quiere decir que tenga que ser una comida elitista. Quiere decir, muchas veces también se convierte en una comida casera del día a día. Sí. Pero claro, con mimo y con calidad.
Comer bien no significa comer caro.
No, no. Es que, a ver, también hacemos menús gastronómicos, evidentemente, pero también el día a día hay gente que quiere pues un buen plato de pasta con que contienen hidratos de carbono para poder tener energía para enfrentarse al día a día del propio deporte o de la actividad física que se desarrolle.
Exactamente. Bueno, yo decía esto, comer bien no es igual a comer caro, porque quiero que nuestros oyentes estén especialmente atentos, porque la verdad es que la relación calidad-precio de vuestros productos, platos, en definitiva, propuesta gastronómica, yo creo que está muy ajustada de precio, y los oyentes lo entenderán por qué lo explicamos. Enseguida entraremos a dar información sobre un menú específico sobre gastronomía menorquina, porque hay que decir que tú eres menorquín, ¿eh?
Sí. Mis raíces están allí. Ya soy medio catalán, pero mis raíces son menorquinas.
Son menorquines. Por tanto, has desarrollado un menú con platos emblemáticos de esa isla de las Baleares. Pero antes, vamos a dar una visión general de lo que es el restaurante y sobre todo el tono gastronómico que le has querido dar. Cuéntanos.
Bueno, a ver, como te comentaba antes, aquí tenemos una oferta gastronómica muy amplia, porque tenemos desde un snack bar que servimos platos rápidos, sándwiches, bocadillos, tal y cual. E incluso pues tenemos una brasa de carbón de encina, que hacemos carnes a la brasa, platos del día con pasta, y luego ya lo que es el restaurante arriba, que intentamos que sea un poquito más cuidado, tenemos un menú diario, un menú que está bastante contenido en precio y con muy buena calidad-precio, y menús gastronómicos, que ya empezamos con un corto y estrecho que digamos que decimos, que sería como si fueran unos tags de lo que es nuestra carta. Hacemos pequeñas degustaciones de productos que tenemos en carta, sí, como podrían ser pues unos mejillones a la brasa, un pulpo a la brasa. Seguimos con un arroz, por ejemplo, un arroz negro con butifarra blanca. Luego seguiríamos con un pescadito, podría ser unas colitas de rape con alcachofas a la icramat, y terminado pues con un cochinillo a las tres cocciones. Es decir, para que tengamos también un poco de abanico de cocina de nivel. Uh-huh. Y luego, pues haciendo referencia a mis raíces, lógicamente, y además mucha gente de aquí me lo demandaba: ostras, Carlos, siendo de allí nos tienes de hacer una caldereta, siendo de allí nos tienes de hacer una caldereta. Y empezamos a hacer, claro, calderetas tanto de langosta como de bogavante, para ajustar incluso más el precio, que la calidad sigue siendo excepcional, pero ajustando el precio, y con unos entrantes de allí. Es decir, me traigo directamente de la isla sobrasada, queso, camot, que es un embutido que a todo el mundo le sorprende. Es un embutido muy especiado y con toques de hinojo, que refleja muy bien lo que es la isla, esos aromas que te encuentras cuando vas allí, de la manzanilla silvestre tan famosa de Menorca, o el hinojo también que crece por todos lados y que se refleja en estos embutidos. Luego seguimos con la caldereta, que a todo el mundo, pues la verdad, le sorprende bastante y gusta mucho. Me gusta mucho.
Una caldereta que decías que puede ser de langosta o de bogavante, que evidentemente es muchísimo más económico, ¿no? En el caso de esa caldereta de bogavante, ¿hay mucha diferencia o la mano del cocinero ahí se ve mucho?
Bueno, yo creo que, a ver, diferencia la hay porque es evidente, ¿no? Es decir, si hablamos de una langosta, primero la procedencia de la langosta. Es decir, si la haces con una langosta de la isla, que es una de las más preciadas en todo el mundo. La gallega también es muy buena, pero la diferencia de las aguas de Menorca, de agua de Mediterráneo y concretamente Menorca, es la zona calcárea que hay, que es decir, la roca, que es lo que el crustáceo se nutre de esta roca, de estos minerales, y se refleja en el sabor, con lo cual suele ser una langosta mucho más sabrosa. ¿Qué pasa? Si no tenemos ese producto excepcional, Hay otros productos que antes que seguir con langosta, que podrían venir de sitios como Cuba, etcétera, que son mares de aguas cálidas, que el sabor del marisco no es tan pronunciado, es mejor pues acudir a un bogavante, por ejemplo, nacional, que estaríamos con una calidad muy superior a una langosta de fuera. Uh-huh. Y evidentemente, la mano y en mi caso las raíces, mi tío pescador de toda la vida, sí, que ha dispuesto de mucho material como para practicar y de pequeño en casa pues lo hacíamos, pues tengo una receta, bueno, pues muy muy de allí, que es decir, muy normal, no es nada sofisticado, pero sí con mucho mimo, con unos tiempos de cocción determinados, unos sofritos lentos, una cocina con mimo y sin prisa.
Uh-huh. Hombre, en el tema de la caldereta de langosta o de bogavante, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay varios secretos, ¿no?
Sí, bueno, yo, a ver, para mí el principal de todos es aprovechar muy bien cuando porcionas tanto el bogavante como la langosta, cuando la porcionas es recuperar todo ese líquido que suelta, que no deja de ser el propio jugo, la propia sangre de la langosta, que es un líquido transparente, y el coral, sobre todo el coral que recoges de dentro de los animales, y preferiblemente siempre que sean hembras, es decir, la hembra siempre es, como casi todos los animales, es mucho mejor que el macho. Y en la hembra, si tiene huevas dentro, pues uh-huh, con eso se hace una picada, que es lo que potencia muchísimo sabor. Otro de los secretos fundamentales para mí es hacerla el día antes. Parece mentira, pero ese sabor se concentra, se duplica con respecto al día de hacerla. Uh-huh. Al día siguiente, el reposo le da un sabor y un aroma espectacular.
Bueno, pues ahí lo veis, son algunos de los secretos que aplica Carles Pons. Estamos hablando con Carles, es el chef, el responsable de este restaurante Club de Golf Sant Cugat, en la calle Villa 79, en el Club de Golf, dentro de lo que es el Club de Golf. El teléfono de información, de reservas, aquí lo tenéis, el 93674-3908. Bueno, estamos hablando de ese menú específico que hace protagonista la isla de Menorca, un menú con unos entrantes en los que, por cierto, el queso de Mahón tiene un papel fundamental, ¿no?, también.
Evidentemente, no puede faltar nuestro preciado queso, todos los menorquines le tenemos un mimo especial. Es un queso con unas características muy definidas, lo dan el propio pasto de la isla, que es decir, una isla estar completamente rodeada de agua, eso produce unos rocíos por la mañana encima de los pastos con un grado de salinidad grande, y eso hace que ese queso sea muy sabroso y tenga ese punto de sal elevado, y le configura un bouquet diferente, que le diferencia a todos los quesos que puede haber por ahí. El queso tierno, el semi y el curado, lógicamente. En los semis y curados, sobre todo los curados incluso, hay empresas que se dedican a curarlo en cuevas naturales para darle una terminación y un bouquet diferente, hacen que sean quesos, bueno, auténticas obras de arte. Uh-huh. Es decir, y sobre todo, utilizando, cuando ya hablamos de quesos gastronómicos, es leche cruda de vaca, que es decir, son quesos totalmente artesanales. ¿Qué diferencia habría con un queso artesanal y uno pasteurizado? En el pasteurizado no hay una evolución de esas bacterias. En el artesanal, ese queso siempre con el tiempo sigue cambiando y madurando. Es decir, es como los vinos. Es decir, van madurando en su barrica tal y cual, y el producto inicial a veces no tiene nada que ver con el producto final, que se sorprende la cantidad de matices que llegan a alcanzar.
Uh-huh. El queso de Mahón, un queso con un consejo regulador, una denominación de origen que avala la calidad, la trazabilidad de ese producto, ¿eh? Un producto que, por cierto, hoy a lo largo del espacio de radio del programa analizaremos más detenidamente, precisamente con un productor que elabora quesos de Mahón, la marca Sarangí, que por cierto también está presente aquí en la zona de Sant Cugat. La podéis encontrar. Bueno, estamos hablando con Carles Pons, con esa pasión está hablando de los productos que vienen de la isla de Menorca. Yo decía que la relación calidad-precio está muy ajustada, porque déjame que incida en el precio de ese menú de Menorca, ¿no? Podríamos decirlo así, Carles. Uh-huh. Estamos hablando de qué precio.
Bueno, es un menú que con unos entrantes menorquines, como habíamos hablado, que complementamos un poquito, ya que estamos aquí, que el pan, tumaca y pernil, que no nos falte, y con alguna cosa que siempre, pues el aperitivo del día que solemos hacer en el restaurante, seguimos con la caldereta, a modo tradicional de ahí, que se sirve con unas tostas de pan, y luego terminamos con un postre también muy típico de allí, que a veces la gente también pues puede cambiar la opción del postre, pero lo sugerimos con un pudding de brossat, que es brossat sería como un requesón que se hace en la isla, y este menú serían unos 35 euros. Uh-huh. Tanto, la bebida, la bodega la podemos aparte, ¿sí? Porque hay gente que, bueno, pues hoy en día también hay una diversidad de vinos y gustos que preferimos que la gente, bueno, elija la bodega. ¿Qué conseguimos con eso? Que, bueno, que el menú puede ceñirse, que a lo mejor de los 35 con una bodega sencilla nos vayamos a 38 euros y hay alguien que quiera personalizar aún más ese menú con un vino incluso de la isla que traemos de allí o de Mallorca, de Benissalem, con denominación de origen, y completamos un poquito más el menú. Pero el base sería el común a todos y serían 35 euros. Uh-huh.
Bueno, pues ahí tenéis ese precio de ese menú menorquín, pero en cualquier caso hay muchísimas otras opciones. No dejéis de probar los arroces que hace Carles Pons, porque desde luego merecen una atención especial y, en definitiva, esa gastronomía cuidada, con un apasionado de la cocina, como habéis podido notar en sus palabras, en la pasión con la que habla de los platos, y desde luego una referencia que merece la pena. En el Club de Golf Sant Cugat lo encontráis en la calle Villa número 79. De nuevo recordamos ese teléfono de información y de reserva de mesa, 93674-3908. Bueno, pues Carles, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por atendernos. Espero que sea todo un éxito ese menú menorquín. Y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias.
A ti.
Muy buenos días.
Un saludo para todos.
Hacemos una pequeña pausa. Enseguida estamos con más temas. Esto no ha hecho más que empezar, así que no os vayáis.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com. L'autèntica aigua mineral medicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineral medicinal a un pas de Barcelona.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 3148. Dassler, personalitat i bon gust, els teus esdeveniments.
El queso, más que un alimento, una cultura.
Volveré rápido. reprenem la nostra marxa informativa després d'aquesta petita pausa. Després d'aquesta pausa seguim endavant, seguim encara a Terres de Menorca, eh? No estàvem a Menorca concretament, però sí que estàvem parlant d'un menú molt específic d'aquesta illa de les Balears, eh? Aquest menú doncs, que fa aquest xef des del club de golf Sant Cugat, eh? Un dels elements que feia especial incidència és els entrants, la sobrassada, els embotits i el formatge, eh? El formatge de Mahó, un formatge amb denominació d'origen, un consell regulador que vetlla per la qualitat d'aquest producte i, sobretot, la tradició. Nosaltres avui en volem parlar, volem saber quin és el procés d'elaboració d'aquest formatge que, jo diria, forma part indiscutible de la illa de Menorca, eh? Per això ens anem directament a Es Mercadal, eh? Aquesta localitat de Menorca, per parlar del formatge Sarangí, formatge Mahó Menorca. Amb aquesta denominació d'origen, amb aquest consell regulador, en rep la seva responsable, la Rafela Pons. Rafela, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel.
Bon dia. Jo deia doncs, que forma part, jo diria, de la tradició de la cultura de Menorca, aquest formatge, no? Quasi, quasi.
Sí, sí, forma part de la nostra cultura, ja. Uh-huh.
Preparant aquesta conversa amb la Rafela, em deia, jo li preguntava quin temps feia per Menorca i em deia que no acabava de ploure encara. Això és una dificultat, no? És un petit problema, no?, que teniu envers l'alimentació de les vaques.
Sí, sí, és un petit problema que també afecta el formatge. Uh-huh. El formatge amb el Menorca sempre, a l'època és que tenim aquí el verd i les vaques surten a la tanca a pastar, sempre el formatge té millor qualitat per les proteïnes i tot el que porta el verd a la vaca.
Bé, estem parlant d'aquesta marca, Sarangí, quedeu-vos amb aquesta marca. Si teniu ocasió doncs, de trobar aquest formatge, val la pena que el proveu, perquè és un formatge realment, es pot dir, artesanal en majúscula, no? Una formatgeria que comença, crec, que l'any 1996 compra, crec, la finca, i en el 2007 tireu endavant aquesta marca, Sarangí, no?
Sí, sí, concretament el 2007 posava en marxa la marca, i des de llavors ençà anem tirant i intentant arribar cada vegada més lluny, a més gent, amb aquest formatge Mahó Menorca. Uh-huh.
Un formatge, per cert, present aquí a Catalunya, que nosaltres doncs, avui analitzarem de seguida sobretot el procés d'elaboració, no? Com es desenvolupa aquest procés d'elaboració. No? Jo li demanaria als companys de producció a veure si ens poden extreure un tall de veu de l'entrevista que fa uns minuts hem escoltat amb el Carles Pons com a protagonista, aquest xef del club de golf Sant Cugat, perquè parlava amb verdadera passió del formatge. En uns instants tindrem aquest tall de veu perquè m'agradaria molt que l'escoltessis, Fela, perquè fessis també la teva valoració. Anem a parlar del procés d'elaboració d'aquest formatge. Com s'inicia tot? Amb l'alimentació, evidentment, de les vaques, no?
Sí, sí. Al principi, en la sembra dels terrenys i en la pastura de les vaques i en la recollida del fruit de la terra. I després se comença per munyir les vaques i la llet va a les cubes, allà on se comença el procés d'elaboració dels formatges. Uh-huh.
I a partir d'aquí, llet crua, s'ha de remarcar molt això, perquè jo crec que és molt important, no?, aquest concepte, llet crua.
Sí, exacte. El formatge Mahó Menorca sempre s'ha fet en llet crua i se segueix amb aquesta línia de llet crua a l'artesà. Després hi ha industrials que sí que fan llet pasteuritzada, però l'artesà a Mahó Menorca sempre és de llet crua. Uh-huh. I com t'he dit, que ha començat l'elaboració, la llet dins la cuba, allà on se tira el quall, i a partir d'aquí comença el procés de fer aquest formatge artesà tan peculiar, amb un sabor tan peculiar que fem a Menorca.
Amb diferents formats, no?
Sí, aquí sempre fem diferents mides, perquè el format sempre de l'artesà sempre és amb el fogasser, que és la tela que dona la forma a la fogassa, que té aquesta característica de tenir la mamella a sota, que veiem nosaltres, i els quatre cantons un poc redons, i és la seva forma característica, com se'l coneix aquí el formatge artesà de Menorca. Mm-hmm.
Estem a Menorca, estem a Es Mercadal, en aquesta localitat en la que hi ha la seu d'aquest formatge, la formatgeria Sarangí. Avui sabent doncs, quin és aquest procés d'elaboració d'aquest producte tan i tan típic en aquesta illa de Menorca. Una illa doncs, que gastronòmicament dona per molt. De fet, fa uns minuts estàvem parlant amb el Carles Pons, el xef d'aquest restaurant, també menorquí, ell és de Mahó, que porta a terme doncs, aquest menú molt interessant. Ens parlava amb aquesta passió del formatge de la seva ciutat.
No puede faltar nuestro preciado queso, todos los menorquines le tenemos un mimo especial. Es un queso con unas características muy definidas, lo dan el propio pasto de la isla, que es decir, una isla está completamente rodeada de agua, eso produce unos rocíos por la mañana encima de los pastos con un grado de salinidad grande. Y eso hace que ese queso sea muy sabroso y tenga ese punto de sal elevado y le configura un bouquet diferente, que le diferencia a todos los quesos que puede haber por ahí. El queso tierno, el semi y el curado, lógicamente. En los semis y curados, sobre todo los curados incluso, hay empresas que se dedican a curarlo en cuevas naturales para darle una terminación y un bouquet diferente, hacen que sean quesos, auténticas obras de arte, es decir, y sobre todo utilizando, cuando ya hablamos de quesos gastronómicos, es leche cruda de vaca, que son quesos totalmente artesanales. ¿Qué diferencia habría con un queso artesanal y uno pasteurizado? En el pasteurizado no hay una evolución de esas bacterias. En el artesanal, ese queso siempre con el tiempo sigue cambiando y madurando, es decir, es como los vinos, es decir, van madurando en su barrica tal y cual y el producto inicial a veces no tiene nada que ver con el producto final, es decir, se sorprende la cantidad de matices que llegan a alcanzar.
Doncs amb aquesta passió parlava el Carles Pons, Rafaela, doncs del vostre formatge, del formatge de Mahó. La veritat és que és molt important, no?, que els restauradors s'impliquin tant, no?, amb el producte.
Sí, sí, és molt important perquè ells també li donen així una utilitat única que no té cap més formatge, un sabor i unes característiques que un altre formatge no el troben.
Sí. Ens parlava també el Carles doncs, de diferents procés, el procés de curació, de diferents factors, no? En el vostre cas també feu diferents nivells de curació, no?
Sí, sí, partim del formatge tendre, del fresc,
sí.
I a partir d'aquí, quan començam a curar i a partir de que té 2 mesos de curació, el feim el semi. I després, a partir dels 6 mesos de curació, feim el curat, i a partir dels 9 ja feim el vell. I el vell pot arribar a ser añejo, que deim, perquè quan ja té un any, després és aquell formatge que tota la gent sempre de fora el compara al parmesà, perquè és aquell formatge que hi ha rom de sa que torna i té aquell sabor però característic aquí de silla.
A més, avui...
una cosa que volia recalcar, que m'ha agradat del cuiner, és que el formatge de llet crua és un formatge viu, sempre va evolucionant, les seves bactèries sempre van evolucionant, i veritablement sempre fa una evolució, i nosaltres aquí ho deim, és que el formatge artesà de Menorca de llet crua és viu, té vida, va vivint el seu procés.
Va evolucionant, això és com el vi, que el vi doncs, també va evolucionant.
Exacte, el vi també es viu i va fent la seva vida.
És el miracle de la natura que ens dona aquests productes, en aquest cas a Menorca, amb aquest formatge doncs, que avui estem fent protagonista en aquesta sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat d'Andorra. Parlen d'aquest formatge, Sarangí, aquesta és la marca que avui protagonitza doncs, tota aquesta traçabilitat de com es produeix aquest formatge. Un formatge, repetim, present aquí a Menorca, però també amb vocació de fer-se grans i de que arribi allà on el demanin, no, Fela?
Sí, sí. I allà on el demanin també intentam que arribi i que la gent el conegui.
Sí, perquè ja...
Aquest any estem apostant nosaltres per Catalunya i tenim diverses ja tendes i això que tenen aquest producte i anem fent camí.
Poc a poc i bona lletra.
La gent, sí. La gent aquí a Menorca, gent de Barcelona, de Catalunya, ve molt a l'estiu i tothom li encanta que formatge. I nosaltres volíem que aquesta gent a l'hivern, que no té ocasió de ser aquí a Menorca, pugui disfrutar d'aquest producte tan nostre.
Això és evident, eh? Poques maletes, jo sempre dic que poques maletes tornen de Menorca sense una bona sobrassada, un bon formatge, potser també una ampolla de gin, eh? Hi ha productes molt típics a la illa, per tant, doncs, s'han de defensar i s'han de divulgar, i és una mica, doncs, la tasca en la que estem nosaltres. Rafaela Pons, ha estat un plaer, gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica en una nova ocasió i donar-nos més arguments per, sobretot, reconèixer la vostra feina diària. Una forta abraçada des de Barcelona, gràcies i enhorabona. Gràcies.
Gràcies, igualment.
Molt bon dia. Sarangí, aquest formatge amb denominació d'origen Menorca, Mahó Menorca, un producte, sens dubte, de molta qualitat. Fem una pausa, de seguida estem amb més protagonistes, fins a una en punt de la tarda.
¿Cómo comerlos? ¿Cómo combinarlos? ¿Los mejores consejos para comprar un buen queso? Todo en Trotamundos.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró. Aquest any, a Valdés Loto... Portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. En suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de Trotamundos, una edición, como sabéis, que últimamente está hablando con muchísima intensidad de productos a nivel gastronómico y a nivel enológico de la comunidad de Castilla-León. Gastronomía, por ejemplo, se nos ocurre el Consejo Regulador del Lechazo, un producto extraordinario. La semana pasada hablábamos también con la presidenta de la Indicación Geográfica Protegida de la Cecina de León. Y hoy queremos hablar de vinos, ¿eh? De vinos de la zona de Ribera del Duero, de esa denominación de origen. Y a la vez también vinos de la DEO Rueda, ¿eh? Dos denominaciones adscritas dentro de esa comunidad, Castilla y León. Y hoy os hemos escogido una bodega con unos vinos, podríamos decir, modernos. No es más de lo mismo, ¿eh? Son vinos que se diferencian dentro de la tradición de esas dos denominaciones de origen, pero son vinos, desde luego, que no os van a dejar indiferentes. La bodega Loes, hoy analizamos sus vinos a través de su gerente, de Jaime Sainz de la Hoya. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel. Gracias. Bienvenido. Gracias por contar con nosotros.
Solo faltaría. Gracias a vosotros por aceptar nuestra invitación y hablar de esos vinos, Jaime, que yo imagino que estarás de acuerdo con nosotros, ¿no? Son un elemento, un producto que os habéis querido diferenciar respecto a la tradición, sin perderla, pero queréis darle un toque más moderno, ¿no?
Sí. Nos hemos, bueno, hemos puesto una imagen diferente, pero en el fondo seguimos fieles a la tradición, al cultivo del viñedo, a intentar hacer una uva sabrosa, a intentar hacer las cosas bien, a trabajar y bueno, y sacar lo mejor que podemos hacer de nuestro campo en la botella. Uh-huh. Que la botella sí marca una diferencia porque buscamos un público nuevo, buscamos una diferenciación frente a la competencia y buscamos algo que atraiga por la vista desde el primer momento a nuestro clientes, a nuestros amigos.
La imagen exterior cada vez más importante en el sector enológico. Decía que tenéis esa bodega, Loes, hacéis vinos bajo la denominación de origen Ribera del Duero y la DO Rueda. Si te parece, empezamos analizando a grosso modo pues los vinos de la DO Ribera del Duero. Cuéntanos.
Bueno, nosotros somos una bodega joven, que no somos nuevos en el sector, sino que las personas que trabajamos ahí llevamos muchos tiempos en el sector, pues más de 30 años cada uno, bueno, una es más joven, algo menos, y somos pues entendidos de Ribera y de Rueda. Nosotros tenemos unos viñedos, compramos unos viñedos y los cultivamos, los trabajamos con mimo, estamos todos los días en ellos, los podamos, los tratamos, les quitamos uvas, los aclareamos, les hacemos podan verde e intentamos, como te dije antes, pues producir una uva rica, sabrosa, que es lo que intentamos llevar al viñedo. Una vez que lo hemos conseguido y que tenemos el vino y que lo metemos en la barrica, lo metemos en la botella. Intentamos mostrar al mercado de una manera bonita.
Una manera moderna, diferente, bonita.
Pues esos... con un diseño nuevo, sí. Con un diseño que atraiga al público, con algo que nos diferencie. Hoy por hoy te tienes que diferenciar en algo, tienes que atraer al público en algo, tienes que ser algo diferente. Ya te digo que al ser un proyecto joven, pues hemos tenido que marcar una diferencia. Y hemos marcado un diseño muy bonito, una serigrafía muy bonita, una botella diferente, unos materiales muy nobles, muy elegantes y un packaging pues moderno, lo cual nos está dando muy buen resultado.
Decíamos, Jaime, que sois una bodega moderna. Prácticamente podríamos hablar de que en el 2008 empieza todo, pero a pesar de eso, de esa modernidad, de la juventud de la bodega, las personas que estáis detrás de la bodega, trabajando diariamente en ella, ya lleváis una larga experiencia dentro de este sector enológico.
Sí, estamos tres personas pendientes del proyecto. Está Isa Fernández, que bueno, es una persona que estuvo muchos años haciendo el vino Mauro con su tío Mariano García.
Sí.
Es una persona que es un gran entendido en vinos tintos de la Ribera del Duero. Es una persona que yo creo que no hay otro igual a la hora de hacer las mezclas de las barricas y saber qué toque darle al vino. Está Beatriz Álvarez, que bueno, que mima mucho los blancos, que les gusta mucho los blancos de Rueda, que lleva pues 12 años trabajando en Argentina, estuvo en Emilio Moro, es una persona con mucha trayectoria. Y bueno, y estoy yo, que soy un poco el que estoy en los viñedos, que trabajo mucho en Rueda, y bueno, pues llevo 30 años trabajando en el mundo del vino, más enfocado a Rueda y a los viñedos, y a la gestión que a la enología, pero bueno, en la enología están Isaac y Beatriz.
Y hay que hacer de todo, ¿no? En las bodegas, a veces uno lleva la gerencia y si hay que cargar cajas, se cargan, ¿no?
Bueno, me toca estar en la viña, cajas, comprar las materias secas, preparar los palés, flejarlos, sí. Ir a vender, ir a firmar todo.
Pero es apasionante. La verdad es que, Jaime, escuchándote cómo hablas con esa pasión, la verdad es que estás disfrutando muchísimo en sacar adelante un proyecto en el que tú confías muchísimo, evidentemente en los vinos, pero además con esa ilusión y ese reto diario, ¿no? Oye, esta bodega va a triunfar.
Bueno, lo tenemos claro. El caso es ir poquito a poquito y no movernos más de lo que es el mover uno. Pero sabemos que va a triunfar porque nos lo está diciendo el mercado. El mercado nos está diciendo que gusta, que es un producto que está funcionando muy bien, que nos lo piden en muchos países. En Cataluña estamos fuertes, estamos además asociados a una familia del mundo del vino de toda la vida, la familia Sumarroca, que nos distribuye. Y bueno, estar de la mano de esa familia pues ya dice un poco todo. Son unos grandes especialistas, unos grandes entendidos y sí, sabemos que el proyecto funcionará. Es un proyecto, es un microproyecto, puesto que siempre serán muy pocas botellas, siempre será algo con mucho mimo, nunca será una factoría, pero pero algo nos dice que funciona y sobre todo nuestros clientes y nuestro público.
Vamos a hablar, Jaime, si te parece, de los vinos de Rueda, que si no Beatriz se va a enfadar con nosotros, ¿eh?
Sí.
Beatriz Álvarez, que es la enóloga en este caso de los vinos bajo esa denominación de origen Rueda, Loes de Orrueda. Si tuvieras que adjudicarles algún adjetivo, ¿cuál sería ese adjetivo?
Al vino de Rueda, moderno.
Moderno. Siempre el verdejo como protagonista, ¿no?
Sí, nuestras variedades son las autóctonas. Nuestros viñedos
tempranillo
son
y
de verdejo.
Tempranillo y
Ribera de Tempranillo.
Ribera, sí.
El verdejo, tenemos dos verdejos. Cada uno de un viñedo diferente. Un viñedo lo tenemos plantado en el 88, que sacamos el verdejo joven, que es un verdejo con volumen, es un verdejo con fuerte presencia aromática, pero no los aromas a frutas tropicales ni a plátanos, sino son un poco más a aromas florales, son aromas más suaves. Y luego tenemos el fermentado en barrica, que es un vino con mucha presencia, con mucho volumen, que es un vino que ha pasado 5 meses en barrica.
Uh-huh.
Ese vino procede de un viñedo de 1936.
Uh-huh.
Y un viñedo, te estoy diciendo, de 1936, ojo, que
sí,
tiene
sí.
80 años.
No está
83.
Nada más. No está nada.
Bueno,
vivió la Guerra Española, ¿eh? Fíjate tú si
sí, pues hace... yo creo que el que lo plantó luego, pues mira lo que le tocó al pobre hombre.
Sí, sí, sí. En fin, sí. Amigos, vinos de la denominación de origen Ribera del Duero, vinos de la DO Rueda, vinos en cualquier caso de esa comunidad de Castilla y León. Desde luego la riqueza enológica de esa comunidad, a nadie se le escapa que es tremenda, extensísima, y precisamente por ello se tienen que hacer muy bien las cosas cuando nace una bodega, ¿no? Hacer no más de lo mismo, sino diferenciarse, hacer vinos singulares. Yo creo que esa muestra, como muestra un botón, ¿no?, que se dice vulgarmente. Aquí tenéis esa bodega Loes, con esos vinos, repetimos, de Ribera y de Rueda, vinos presentes aquí en Cataluña, así que yo espero y os doy ese consejo que si tenéis ocasión probarlos, os va a llamar la atención esa imagen exterior realmente muy, muy atractiva, muy bonita, preciosa, y desde luego también os llamará la atención el contenido, que en cualquier caso es lo importante y por lo que trabajan Jaime Sáenz de la Hoya diariamente junto con Isaac Fernández y Beatriz Álvarez. Jaime, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
Muchísimas
espero que tengáis
a vosotros por
muchísimos
todo.
Éxitos. ¿Eh? Muchos
igualmente.
Éxitos. Gracias.
Adiós.
Buenos días,
buenas tardes.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Imagina un restaurant en plena Barcelona amb una terrassa sense soroll de cotxes, en un edifici de principis del segle XX i amb una cuina de mercat creativa i imaginativa. És La Tertúlia, l'espai gastronòmic on gaudir de veritat d'una bona vetllada. Terrassa climatitzada a l'hivern, música en directe a les nits dels divendres i un ambient càlid i acollidor. Restaurant La Tertúlia, carrer Morales 15, a 5 minuts de la Diagonal. Reserves al 93 419 58 97. Restaurant La Tertúlia, l'inici de grans històries.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos, preguntes amb respostes dels millors professionals.
Molt bé, doncs seguim amb més temàtiques. A poc a poc es van acostant les festes de Nadal, aquesta època, evidentment, tan i tan entranyable, en el que la gastronomia i l'enologia tenen un paper indiscutible, fonamental. Hi ha diferents productes que, evidentment, van absolutament lligats en aquestes dates de Nadal. Un d'ells és el cava. És el cava, un producte en el que darrerament estem intensificant la informació en aquest espai de ràdio, en aquest programa, parlant de referències, parlant de qualitats, de tradició, que la té a Catalunya i molta, i sobretot parlant de noves alternatives i referències, i també de comoditat, i de seguida entendreu per què poso aquest terme, comoditat. Avui parlem del cava Àngel Gustà i cava Gomà i ho fem amb el seu responsable. Àngel Gustà, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Jo deia, Àngel, que comoditat és una un dels termes que us defineixen a vosaltres, perquè teniu aquesta alternativa d'enviar directament el cava a casa de cada client, no?
Correcte. Nosaltres una mica el que hem apostat és produir un producte d'altíssima qualitat i que a la vegada sigui econòmic i que la persona que el vulgui, sense moure's de casa, pues, se li enviï amb un cost de transport zero, pagant només el que és el producte, el que és el cava. El transport, si és a Barcelona, a la segona ciutat, a la segona província, és gratuït. Llavors, a partir de dues caixes, nosaltres ens venim a casa sense cap cost de transport.
Mm-hmm. Tant el cava Àngel Gustà com el cava Gomà, no?
Correcte, el qualsevol dels dos. Cava Àngel Gustà té quatre referències, dos grans reserves, un rosat i un reserva, i el cava Gomà té un gran reserva i un reserva.
Mm-hmm. Sí, efectivament. Aquest cava Àngel Gustà, si et sembla, doncs comencem per l'Elisabet, el Sergi, la Núria i el Roger, un rosat. Dic això perquè els caves rosats darrerament també doncs, tenen cada cop més incidència en el sector. La veritat és que anys enrere ningú ho has dit, no, això?
Sí, el cava rosat, des de fa 2 o 3 anys, o potser 4, inclús 5, s'ha posat molt de moda, sobretot amb el tema dels aperitius, casaments o celebracions abans de dinar, no? Jo crec que és un cava que pel tema de l'aperitiu és perfecte, és melós, té un gust afruitat en boca i llavors doncs, li dona el tema de l'aperitiu un cert caché que jo crec que en general doncs, és positiu en tots, no, sinó en tots els rosats, no? Els rosats són uns caves que per l'aperitiu són, jo crec, els idònics, no? Així com els blancs potser són més del primer i segon plat, i postre, l'usat per l'aperitiu és perfecte.
Mm-hmm. I ara també, parlant de les tendències, de les modes, no? En els caves Àngel Gustà, a l'Elisabet, el Gran Reserva, aquests grans reserves també estan agafant un segment realment també molt interessant, no?
Bueno, el Gran Reserva, bueno, és un producte d'alta, la més alta que hi ha. Sempre jo els dic a la gent que quan agafi una ampolla de cava, miri veure si és una reserva o un reserva. La gent no ho sap. Això es distingeix molt bé perquè hi ha una etiqueta negra, rodona, a cada botella de cava que pot ser negra, pot ser blanca o pot ser verda. Segons si és gran reserva és negra, si és reserva és verda i si és un cava normal és blanca, no? Llavors, el gran reserva es porta una etiqueta rodona del consell regulador negre i això li dona un tracte especial, no? Cada vegada, sobretot els restaurants de categoria i pels celebracions importants, ja només s'utilitza gran reserva, no? Que li dona un bouquet i una categoria important a la celebració i a l'event en concret de la celebració que és, no? Mm-hmm. És així. Últimament, els grans reserves tenen molt èxit. Sí. Jo us diria que la gent consumeix reserva, els entesos reserva i gran reserva, generalment.
Mm-hmm. I a més a més són caves que es poden guardar, sempre i quan ho faci doncs, aquesta guarda amb unes condicions adequades, no? En quant a temperatura i posicionament de l'ampolla, es poden guardar? Fins a quan podem guardar una ampolla, per exemple, d'un gran reserva, com és el que ens està ocupant ara l'Elisabet?
L'Elisabet, per exemple, que és un gran reserva del 2008, vol sí. dir que fa 5 anys que està la cava, podria estar molts més anys, però una vegada desburjat, vol dir que se li treu el tap corona a la mare i se li posa el tap de suro i la càpsula, l'ideal és una vegada esbojat entre un mes i 9-10 mesos, és l'ideal. Això també se li pot explicar a la gent que quan un obre una ampolla de cava i el tap s'infla, és que està en perfectes condicions de cava. Quan el tap queda completament estret, és que el cava és vell. Això no és culpa de la cava, pot ser culpa també de la botiga o de l'establiment que el tingui, que el tingui arraconat i sigui vell. L'ideal és que una vegada desburjat, entre un mes i 9-10 mesos s'hagi consumit. Si no, després el cava es fa vell, el tap s'estranyeix i el gas s'escapa i no està en les millors condicions. Mm-hmm. Sigui de qualsevol marca, i sigui reserva, gran reserva o cava normal.
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. En fi, estem parlant amb l'Àngel Gustà, estem parlant dels seus productes, de la seva línia de productes, aquest cava Àngel Gustà. De seguida parlarem, donem algunes dades sobre els caves Gomà, però abans recordar aquest telèfon mitjançant el qual també podeu fer les vostres comandes. Repetim, directament rebreu el cava a casa, al 609 70 97 18, 609 70 97 18. Vosaltres truqueu, feu la vostra comanda i directament us envien el cava a casa, cosa que també, doncs, aquesta comoditat és molt d'agrair. Per cert, que aquesta temporada també, Àngel, teniu nova plana web, que és caves, en català i plural, cavesangelgustà.com, cavesangelgustà.com, plana en la que, evidentment, doncs, hi ha tota la informació referent als vostres productes, Àngel.
Sí, és www.cavesangelgustà.com, i aquí hem incorporat tota una especificació per molt detallada de cada producte, de la seva elaboració, del tipus de raïm que els compon cada un, i a la vegada també hi hem posat un, el que se'n diu un carrito de compra perquè la gent pugui fer les comandes des d'internet. No? Nosaltres ho veiem, li demanem les dades i ho servim tranquil·lament també a casa. Com si la gent ho pot trucar per telèfon o pot entrar directament a la pàgina web i fer la comanda. Qualsevol de les dues formes és vàlida.
Doncs aquí ho teniu, 3 dobles ves, cavesangelgustà.com, cavesangelgustà.com, o si no, aquest telèfon d'informació i de reserves i de comandes. 609 70 97 18. 609 70 97 18. No volem concloure aquesta conversa amb l'Àngel sense parlar, encara que sigui breument, dels caves Gomà també. En aquest cas teniu un Brut Natur i un Gran Reserva també. Estàvem parlant de grans reserves. En aquest cas, un Gran Reserva, crec que estem parlant del 2004, no?
Sí, sí, el Gomà és un Gran Reserva de l'any 2004. És un cava, jo no diria antic, sinó amb solera, que ha estat fet amb tot el mimo cuidat a les caves. És un producte molt especial, és un producte més aviat d'un gust fort, especial per carns, per mascos, menjar d'aquests, diguem, forts, no? El Gomà normal, el Gomà que és un reserva, un nature, és adequat per qualsevol tipus d'àpat, no? I, igual que l'Àngel Gustà. Diguem que el Gomà Gran Reserva és el més fort i és aconsellable amb, ja he dit abans, amb qualsevol tipus de carn.
Mm-hmm. Perquè els vostres caves, jo crec que podríem, doncs, pluralitzar, no? Juntar, doncs, els caves Àngel Gomà, caves Gomà. Si teniu realment algun perfil de client determinat, aneu adreçats amb algun públic molt en particular?
Bueno, l'Elisabet és el nostre producte estrella, el cava Elisabet d'Àngel Gomà. És un Gran Reserva que es ven molt a restaurants i sobretot també a particulars, junt amb el rosat, no? El rosat també, perquè el rosat nostre està fet un 95% entrapat, que és un raïm tipus de la Conca de Barberà, i un 5% en Pinot Noir. Llavors aquest rosat nostre és un color vermell molt intens i dona un gust molt diferent als altres rosats. I la gent li agrada aquest bouquet que té aquest rosat, no? I d'altres nostres productes estrelles són aquests dos, el rosat i l'Elisabet, el Roger i l'Elisabet, el rosat i el Gran Reserva. Després tenim el Núria, que també és un Gran Reserva, un tipus una mica més sec que el l'Elisabet, i després tenim un Brut Nature, que és un cava, el més econòmic, tot i així és un reserva, no? Que és el que surt molt a restaurants com cava de la casa o tipus de copes, copeo, no? Uh-huh. Els altres també grans restaurants com a Carta ja com un cava selecte, no?
Sí.
Però tot i així, el cava Sergi és un reserva de molt bona qualitat, també. Igual que el Gomà Brut Natur, que també reserva.
Sí. I en preus, per cert, doncs, per totes les butxaques, no? Crec que partim de 7 euros, aproximadament, l'ampolla, no?
Sí, sí, exacte. El Gomà Brut Natur té 7 euros, igual que el Sergi, que també és un Brut Natur, 7
sí,
euros.
Sí.
Després estem amb el Rosat, que és el Roger, 10 euros. La Núria, que és un Gran Reserva, 12 euros. I l'Elisabet i el Gran Gomà, 17 euros, preu de venda al públic amb IVA inclòs.
Sí.
Aquest és el preu que nosaltres servim a casa i a partir de dues caixes, pues, el transport, sigui del tipus de cava que sigui, és totalment gratuït. Mm-hmm. Sempre que sigui Barcelona o província de Barcelona.
Doncs repetim, les festes de Nadal ja s'estan acostant, qui més qui menys doncs, va realment molt atrafegat, i aquesta és una molt bona alternativa de comoditat. El 609 70 97 18 és un telèfon de comandes, 609 70 97 18. Us transporten doncs, directament doncs, al cava a casa vostra, i si no, si voleu, també podeu consultar i també podeu fer les comandes mitjançant la seva plana web, que és www.cavesangelgustà.com. cavesangelgustà.com. Àngel, gràcies per ser amb nosaltres, i aprofito doncs, ja per felicitar-te les festes de Nadal, encara que potser una mica, encara és una mica d'hora, però de seguida arriba això, eh?
Molt bé, doncs gràcies igualment per vosaltres.
Gràcies, Àngel Gustà.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos, y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Ràdio Estel.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ignasi Miranda, equip d'informatius de Ràdio Estel.
Les pregàries diàries són els espais més escoltats de Ràdio Estel. En els nostres 19 anys d'història hem creat una comunitat d'oració a través de les ones. Ajuda'ns a disposar dels recursos suficients per continuar emetent cada dia aquestes paraules de súplica, acció de gràcies i lloança. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
A les entitats i empreses col·laboradores, gràcies per creure en la nostra nit. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana dona les gràcies a Pianos Catalunya, Jesuïtes de Sarrià, Arcabisbat de Barcelona, Actitud Pro, Crit, Avelux, Lunet, Estrella d'Am, Maybax, Fotoletra, Obra Social La Caixa, Servei Estació i Aquabona, entre d'altres. Gràcies per creure-hi. Amb vosaltres és possible. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona. Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària de jardineria amb servei tècnic propi. La nostra experiència al servei del teu jardí. Les millors marques, una atenció personalitzada i tots els nostres coneixements al teu servei. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal de l'Empordà, 972-6404-72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust, els teus esdeveniments.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Molt bé, doncs seguim endavant. Ens atem la segona hora de Trotamundos, com sempre, amb recomanacions gastronòmiques. Ja sabeu que en aquest espai de ràdio també seguim molt de prop l'estacionalitat de productes gastronòmicament parlant. I, evidentment, ara a ningú se li escapa doncs, que ja hem començat la temporada de calçots, per exemple, els bolets. Deien que seria una excel·lent temporada, no ho està sent tant, però, evidentment, també n'hi han. I també de carxofes, eh? Avui us hem escollit una masia de quasi dos segles d'història, situada en una localitat que realment val la pena acostar-s'hi, Sant Miquel d'Olèrdola. Avui us volem presentar les, podríem dir, especialitats d'aquest restaurant, la Casa del Conill. Evidentment, doncs, el seu nom ens implica i ens determina una d'aquestes especialitats, que és el conill, però també n'hi ha d'altres, aquests calçots, carxofes i també cargols. Avui saludem en el seu responsable, Lluís Carrasco. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do. Teniu moltes especialitats que anirem doncs, parlant, però sí que és bàsicament l'època en la que comença, podríem dir, el tret de sortida d'aquesta temporada de calçots, no?
Sí, ja han començat ara fa una setmaneta i sí, han començat amb calçots i carxofes. Els bolets aquest any que deien que no va ser tan maco no ha sigut tant, però bueno, no...
Però en teniu,
encara que no siguin de per aquí, hem anat tenint. I ara encara ens porten, però no, no és el que ens esperàvem d'aquí de la comarca, no.
Lluís, jo deia que és una masia de quasi 2 segles de història, Déu-n'hi-do.
No, dos segles passats ja,
Dos segles
passats. Des de l'any 1812.
Doncs m'he quedat...
El 2013 ja han fet els 2 segles.
M'he quedat una mica curt, home, això, l'entorn també val la pena, no? Visitar l'entorn, doncs, també fa molt, no només el que mengem, sinó també l'entorn en el que ens trobem, no?
Sí, aquí el que és el restaurant, els menjadors s'ha mantingut el que antigament era la masia, el celler doncs, continua sent un celler, el porxo que on tenien els animals doncs, encara queden detalls de lo que hi havia, i llavors hi ha un menjador que es diu la pallissa, que és on tenien la palla, vull dir, normalment doncs, el pati, que és on tenien els conills, cada menjador té el nom que antigament hi havia la masia, uh-huh. I tots tenen un recordatori de lo que havia sigut abans de convertir-se en restaurant.
Sí, bàsicament doncs, seguiu aquesta estacionalitat de producte, però amb aquesta especialitat molt marcada, que és el conill, no? Per què? Què té aquest producte que us ha fet doncs, determinar doncs, aquesta especialització, la vostra carta?
Bé, de fet, aquí el restaurant mai no es va muntar en un moment de dir monto un restaurant, sinó que va ser a poc a poc. La gent anava... Aquí era un forn de pa, abans de ser un restaurant, no? I va començar a fer un bocadillo i un dia pues, estava la família fent un conill per la família i els va córrer algú que si tenien alguna cosa de menjar, els va oferir el conill i a partir d'aquí aquest conill va ser per la setmana que ve tornar a repetir perquè hi ha gent i alguns amics més i a poc el conill era el referent d'aquell fort de pa, no? Uh-huh. I llavors bueno, es van decidir que podien donar el pas, deixar de fer pa i començar a fer restauració. I quan van començar pues, era això, bàsicament amanides, entremesos i conill a la brasa i conill que ho feia aquell moment pues, la iaia d'aquí, que era un conill a l'all, no? Uh-huh. I això s'ha convertit pues, ara en una carta de que tenim més de 100 plats de referència. El que passa que el conill pues, continua a ser referent en 8 o 10 tipus diferents de manera de fer el conill.
Per cert, deixem que digui que és una carn molt, molt sana per la salut.
Sí,
per la salut.
Sí. Jo ho va dir hasta el ministre, no?
Sí. És cert. Al carrer Anselm Clavé 13, però en qualsevol cas a mi m'agradaria determinar i explicar-li als oients com arribem a la casa del conill, perquè darrerament hi ha hagut algunes modificacions amb les carreteres, no? Explica'ns, Lluís.
Sí, ara han fet la carretera les noves i aquí ens han fet una autovia i, bueno, sí, dir-los que venim de Igualada, Manresa, Barcelona... Tenim que agafar la C15, uh-huh. Direcció Vilanova-Sitges, estem a 3 quilòmetres d'aquí de Vilafranca i tenim la sortida número 11. Uh-huh. Estem una mica, ens han deixat aquí una mica aïllats de com estàvem abans, oi?
Ja, la sortida 11,
La sortida 11 de la C15, direcció cap a la platja.
Segueix sent el carrer Ansel Clavé, 13, de Sant Miquel d'Olèrdula, en aquesta localitat. Hi ha un telèfon d'informació, aquí el teniu, i de reserva de taules, 93 890 2001, lacasadelconill.com, aquesta és la seva plana web, i aquest és el telèfon de reserves. Reserves, per cert, doncs, que crec que també pot ser interessant, s'acosten doncs, aquestes dates de Nadal, això implica doncs, dinar, sopars doncs, d'amics, familiars, empreses, imagino que també doncs, confeccioneu menús una mica a l'abast de tothom i sobretot a la butxaca de tothom, no? que n'hi ha que la tenen plena ni el que no la tenen tan plena, no?
Sí, nosaltres fem el menú a mida del que el client ens demana, perquè sí. Bàsicament la nostra cuina el que fem és plats de temporada. I ara pues, hi ha calçots, carxofes, pues, busquem un menú on hi hagi això, no? Les carns a la brasa, els cargols a la llauna o la tomaquera, vull dir, muntem menús de totes mides, de fet ens demanen menús des de 15 euros fins a 40-45, que més o menys és el tope que estan fent ara uh-huh. empreses, no?
Sí.
Però, vaja, que normalment la majoria està a menús entre 20 a 25, i aquí no volen passar,
Doncs és un dels plats, el que acabes de mencionar, els cargols, que també hi ha molta gent que fa els quilòmetres que facin falta per venir a casa vostra i provar aquests cargols.
Sí, sí, ens hem trobat que és un plat que quasi està sortint la quantitat de a la carta com el conill, no? És un plat que cada vegada més ens tendien que venen de Barcelona especialment pels cargols, d'aquí, d'allà, i bueno, I val la pena pues, continuar. És una manera diferent per aquí. De fet, jo, a mi m'agrada també menjar i mira que miro i la manera que ho fem aquí no es troba pel voltant, no? Segur que hi ha uns puestos que ho fan, però bueno, no... Hi ha un toc que aquí tenim que no, per aquí no es fa.
Especial, eh? Doncs, amics, aquesta és la referència que enceta aquesta segona hora de Trotamundos, la Casa del Conill, repetim, al carrer Anselm Clavé, número 13, de Sant Miquel d'Olèrdola, aquesta C15, direcció Vilanova-Sitges, la sortida 11. Sortida 11, telèfon d'informació 93-890-2001, la plana web lacasadelconill.com. Amb aquestes especialitats, evidentment, només faltaria del conill, però també dels calçots, de les carxofes i dels cargols. Amb aquest tema, doncs, tanquem aquesta conversa amb el seu responsable, Lluís Carrasco. Gràcies, molt bon dia i fins una altra.
Igualment.
Gràcies, vinga. Cuida't. Adéu. Fem una pausa, de seguida estem amb més temes. Per cert, avui us parlem de caves, també, d'un cava realment molt nou, Somni d'Aran. Fem una pausa, de seguida estem amb el seu responsable, aquí en els estudis de Ràdio Estel. Amb ell l'analitzem i sabem quines són les característiques i propietats d'aquest producte.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui, Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Tot va començar a Indonèsia. Més tard, Índia, Xina i Japó. I ara també, a Barcelona. 9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93 284 8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Doncs seguim endavant, estem a la segona hora de Trotamundos. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Sigueu benvinguts, aquí ja sabeu que a Trotamundos totes les setmanes parlem dels millors productes vinculats amb el sector gastronòmic i enològic. Oblidant les meves passes. I evidentment per la proximitat de les festes de Nadal, ja sabeu que també darrerament estem intensificant la informació que fa referència als caves, al sector del cava, que ara doncs, estan prement amb moltíssima feina. Molts cavistes diuen que tant de bo tinguessin tanta feina al llarg de tot l'any, però bé, a poc es va aconseguint i es va normalitzant aquest sector del cava. Avui us en volem parlar d'un de ben jove, té un any de vida, un producte, per tant, doncs, que molt probablement té imprès doncs, aquesta modernitat del producte. Un any de vida, avui, amics, us convidem a compartir una copa de cava Somni d'Aran. I qui millor ens en pot parlar és el seu gerent, que ens acompanya aquest matí dissabte en els estudis de Ràdio Estel. Joan Marquès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre la nostra invitació i acostar-te aquí en els nostres estudis. A més, amb una ampolla de cava, del teu somni d'Aran. Ha estat un somni complert, això?
Doncs la veritat és que sí. Ha sigut un somni que feia temps que l'estàvem treballant. I bé, ara ja el podeu gaudir.
Uh-huh. Un somni que ja és una realitat. Somni d'Aran, per què aquest nom, a part del somni?
D'Aran perquè la meva filla es diu Aran. Uh-huh. I bueno, vaig pensar que millor que un somni que volia que fos un cava, amb una llarga feina, amb un llarg treball, que l'objectiu final fos el nom de la meva filla.
Uh-huh. No hi ha masses nenes, imagino petita, per l'edat que tens, que tinguin doncs, el privilegi de tenir un cava amb el seu nom,
No ho sé, la veritat és que això no ho sé, però jo sí que tenia molt clar que volia que fos així.
Mm-hmm. Bé, doncs anem a parlar i anem a analitzar aquest cava, un producte, dèiem, doncs molt jove, un any de vida, doncs aquest celler, un celler, per cert, d'aquesta zona, amb origen a l'Alt Penedès.
Doncs sí, és un celler que està a Olesa de Bonesvalls, que això és la zona del massís del Garraf. Tota la vinya entra dintre el que és la DO Penedès, denominació d'origen Penedès, i que, bueno, és un celler que la propietat és de les Caves Valldolina i que tenim un conveni de col·laboració conjunta on nosaltres podem elaborar en els seus espais el nostre cava. Tenim així també l'ajuda dels enòlegs seus, que alhora són grans amics meus, i fruit d'aquest treball conjunt ha sortit a Somni d'Aran.
Uh-huh. Somni d'Aran, un producte que avui estem analitzant en els micròfons de Ràdio Estel. Sobretot ho farem també parlant de les varietats que configuren doncs, l'elaboració doncs, d'aquest producte, un producte, per cert, ecològic.
100% ecològic, amb la certificació del CCPAE, que és la certificació catalana, i llavors també té la certificació europea, o sigui, té número de registre europeu com a cava ecològic.
24 mesos de criança.
Sí.
Per què aquestes característiques? Per què has fet un cava d'unes característiques molt, molt particulars? No és un cava més, no?, jo crec.
Bueno, pel que parlàvem, jo quan vaig pensar en aquest cava, vaig pensar que volia transmetre a la gent que el vegués la meva manera de veure la vida, no? I buscar la màxima excel·lència alhora que tot el producte que hi hagués a dins tingués també una qualitat màxima, i per mi la qualitat màxima es podria ser un cava 100% ecològic.
Uh-huh. Que cada cop estan més de moda aquests productes ecològics, tant de vins com de caves.
Sí, bé, de fet...
De totes maneres, això complica la... Anava a dir complica la vida. Complica l'elaboració, no?
Sí.
És més complexa, no? Tots tenim molt, altres paràmetres molt en compte, no?
L'elaboració i potser el que més complica és quan el raïm encara està en cep, o sigui, quan està a la vinya, que és tot el tema, ja no de la part dels enòlegs, sinó la part agrònoma, o sigui, la part més de la pagesia, uh-huh. que és el treball més... costós o més difícil de poder-ho produir ecològicament. Mm.
Somni d'Aran, quedeu-vos amb aquest nom, un nom doncs, que espero que protagonitzi doncs, unes bones vetllades a aquestes festes de Nadal, que tenim molt, molt a la vora. Jo deia a l'inici d'aquesta conversa amb el Joan doncs, que els cavistes sempre procureu doncs, anar desestacionalitzant una mica doncs, aquest sector del cava, que no només es consumeixi particularment el cava, amb molta incidència doncs, en aquestes festes de Nadal, Cap d'Any o Revetlles, potser. No? A poc a poc em fa l'efecte que es va aconseguint, no?
Sí, de fet, fa molts anys enrere sí que veies això, no? Els Nadals, les festes, els aniversaris, i ara pues, surt sortosament es pot veure doncs, que la gent pot prendre una copa de cava amb un aperitiu o amb una xerrada amb els amics o fins i tot per celebrar qualsevol aconteixement o el dia a dia, vull dir. De fet, és una beguda que pel dia a dia és perfecta.
Hem de dir que aquest cava, Somni d'Aran, un cava jove, acaba de signar un acord amb el Consell General d'Aran d'una certa importància. Amplia'ns aquesta informació.
Doncs sí, es va signar un acord amb el Consell General de la Vall d'Aran, amb el síndic d'Aran, amb el senyor Carles Barrera, perquè el cava Somni d'Aran fos el cava oficial de la Vall d'Aran fins al 31 de desembre de l'any 2017. Això va ser fruit de que amb ells els hi va cridar l'atenció el nom d'Aran, llavors es van posar en contacte amb mi, jo vaig pujar a la Vall d'Aran, els hi vaig fer la presentació del cava, els hi vam fer un tast, on van participar diferents consellers del Consell General d'Aran i el propi síndic, i els hi va agradar molt. Els hi va agradar molt i van dir que, bueno, que tenien productes aranesos però no tenien cap cava. I que, bueno, que si em semblava bé, doncs el Somni d'Aran seria el cava oficial en tots els actes institucionals de la Vall d'Aran.
Això és un privilegi, no?
Home, la veritat és que em va fer molta il·lusió que un organisme oficial com és la Vall d'Aran, que representa la Vall d'Aran, l'agafessin com a cava oficial.
És un cava jove, dèiem, amb una imatge també molt innovadora. Al llarg del programa d'avui han passat diferents cellers, algun celler doncs, de la zona de Ribera del Duero, en aquest cas de vins, i de vins de la DO Ribera del Duero i de Rueda, i parlàvem amb ell de la innovació que hi ha en la imatge dels productes, en aquell cas de vins, no? Però també en el cava es tradueix això, perquè la teva imatge, la imatge del Somni d'Aran, també és una imatge que surt una mica del corrent.
Bé, sí, crec que cada cop hem de trencar una mica amb aquell classicisme que tenia potser els caves i buscar aquest punt d'elegància, perquè creiem que és un producte elegant, és un producte que en moltes ocasions transporta a un ambient d'elegant, però que alhora tingui aquest punt de modernitat, sense ser massa excessiva, i que tot el tema de paper, o sigui, tot el que és l'etiquetatge, això també transmeti, a part de visualment, tàctica, o sigui, amb les mans, tu quan toquis l'ampolla, l'etiqueta també transmeti una mica de caliu, que és per això hem fet aquesta etiqueta, que, bueno, és una etiqueta que té una textura una mica rugosa.
La temperatura adequada de servei, en el vostre cas, quina seria?
Bueno, el cava es pot servir, això, entre els 7, 8 graus. Jo també sempre dic el mateix. Això també sempre depèn una mica de la persona que l'ha de prendre en el moment que ja es trobi, no? Si està en un ambient que és molt calorós, doncs poder-lo posar una mica més en fresc. Si és en un lloc més fred, com és, per exemple, la Vall d'Aran, i ara, per exemple, a les èpoques d'esquí, que ja se n'està consumint bastant.
Això es troba a la finestra i està fantàstic.
Exacte.
5 minuts.
5 minuts a la finestra i ja te'l pots veure. Jo penso que és una mica depèn del gust de la gent.
Ara que estem a la Vall d'Aran, a la Vall d'Aran es menja molt bé. Es menja molt bé. Ara, tu, així, el teu criteri, amb què ho maridaries? Quin seria el moment de l'àpat? Potser hi ha caves que aguanten perfectament tot un àpat.
Aquest cava el podries prendre sempre, com la majoria de caves, amb carns blanques, amb peixos, arrossos. Però aquest també, com que li hem posat un punt de chardonnay, perquè està fet en quatre varietats, una d'elles és el chardonnay, això el que fa és donar-li un cos que, per exemple, en formatges, amb carns vermelles, amb carn de caça, la veritat és que hi va molt bé. De fet, quan vam fer els maridatges per trobar el punt d'aquest cava, vam pensar una mica en la Vall d'Aran i vam buscar això, no? Que en espais de muntanya, en espais que el seu ambient és fresc i que normalment s'acostuma a menjar fort, el cava i entrés amb aquests menjars.
Llavors, a part del chardonnay, quines altres varietats configuren aquest producte?
És macabeu, xarel·lo parellada i el chardonnay.
Ja per acabar, Joan, jo t'agradaria un esforç perquè els enòlegs, les persones que enteneu de vins i caves, doncs, sovint s'utilitzen tecnicismes, no? Si et trobes un amic que no entén de res de vins, de caves, i li dius, escolta, prova el meu cava que t'agradarà, i si et pregunta, però com és aquest cava? Quines característiques té? Quina particularitat li atribueixes? Quin adjectiu?
Que és boníssim.
A part d'això.
No, li diria que una de les qualitats que segurament trobarà aquest cava i que la gent m'ho diu és que és un cava que tu te'l prens, entra molt bé i després no et retorna. O sigui, passa, quan te l'has acabat de prendre, a la tarda diràs, aquell cava era molt bo, però ja no et fa recordar.
Ja. En fi, són particularitats de productes. Avui hem analitzat les característiques d'aquest cava, que deus amb el nom Somni d'Aran. Un cava que acaba de signar aquest acord amb el Consell General d'Aran, i avui l'hem fet protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel. El seu gerent, el Joan Marquès, ha acceptat la nostra invitació d'acostar-se aquí als estudis i parlar d'un producte més, un producte tan i tan tradicional a Catalunya com és el cava. Joan, molts èxits. Que sigui el primer, però que n'hi hagin molts altres.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Gràcies. Moltes gràcies.
Trotamundos.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler. Lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler. Personalitat i bon gust. Els teus esdeveniments.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Cava Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Anem a parlar de tranquil·litat, anem a parlar d'un entorn inigualable, com és la Garrotxa, eh? Ja sabeu, doncs, que en aquest espai de ràdio ens agrada especialment passejar per diferents indrets de Catalunya, però un d'ells, per la seva espectacularitat, sens dubte és la Garrotxa, eh? Hi ha diferents localitats entranyables. Avui ens volem quedar a la localitat de Santa Pau, una localitat mitjançant la qual poden fer... Realment es poden fer moltes excursions, visites realment inigualables, inoblidables, la ruta dels volcans. I, de fet, ja sabeu que sempre que parlem d'un punt neuràlgic també ens agrada Fem una incisió doncs, en el tema del turisme rural. En aquest sentit, avui us volem parlar d'uns apartaments rurals, el seu nom, Mas al Carrer, que tenen totes les comoditats. A més, estan, tal com dèiem, amb un indret inigualable. Anem a parlar de totes aquestes comoditats, de l'indret, de tot el que podem fer a partir d'aquest punt de Santa Pau, en aquest Mas al Carrer. I ho fem amb la seva responsable, amb la Trinitat Guixà. Trinitat, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns. A tu la veritat és que la Garrotxa t'apassiona, eh?
Home, i tant, i tant. I ara, aquesta època, és una cosa espectacular.
Tens tota la raó, perquè hi ha zones especials que en aquesta època de la tardor guanyen en quant a colors i olors, no?
Exacte. Tot i que aquest any... ha trigat a arribar. La Garrotxa normalment aquesta època ja és ben vermella i aquest any està anant a poc a poc perquè està fent massa calor.
Sí.
Però, i llavors estem allargant aquesta tardor encara més, no? Està fantàstica. Està molt maco.
La veritat és que des de Santa Pau es poden fer moltes coses. De seguida en parlarem també, però a part, a banda de les accions, de fer doncs, aquestes excursions, anem a parlar també dels apartaments. Teniu 6 apartaments rurals?
Exacte. Tenim 6 apartaments, tots ells equipats completament, com a cases, com a lloc on es pot viure, vull dir, cuines equipades, calefacció, llar de foc. Quatre d'aquests apartaments estan pensats per 4 persones, cada un, i 2 estan pensats per 6-7 persones. Bueno, tenen de tot, és a dir, no hi ha... Arribes i ja està, ja pots començar a funcionar. Vull dir, només cal que posis el tall en la paella i la resta ja hi és.
4 de 2 habitacions, 2 apartaments de 3 habitacions, amb aquestes capacitats que ens acaba de comentar la Trinitat, amb un entorn, el que dèiem, no? És una finca realment molt important, molt grossa, d'unes dimensions molt importants, no?
Sí, és una finca que fa... Bueno, és una propietat privada des de fa molts i molts anys, que hem volgut cuidar moltíssim i, per exemple, doncs hem fet... Es va fer ja fa anys, però mantenim la... No tenim ni un sol cable a vista. És a dir, està tot soterrat, tu estàs al mig del Parc Natural de la Garrotxa, a tocar de Santa Pau, i és una vall... Bueno, la Vall dels Arcs és realment molt bonica. Llavors hi som nosaltres i les vaques.
Bueno, sempre fan companyia, no? Les
sempre vaques. Fan companyia, exacte, sempre fan companyia.
La veritat és que sí. Home, la veritat és que aquest entorn, aquest parc natural de la Garrotxa s'està cuidant molt, la natura allà respira d'una manera absolutament doncs, impressionant. No? Hi ha totes les instal·lacions, hi ha totes les comoditats. A més, per les criatures, em comentaves l'altre dia, preparant aquesta conversa, Trinitat, doncs, que teniu com una espècie com de cabanya del carboner, no?
Perquè
les criatures s'hi entretinguin, explica'ns.
Sí, bueno, l'entorn dels apartaments, els apartaments són una adaptació de la casa del Masover i un paller.
Sí.
Llavors, doncs, al voltant hi ha els camps. En aquests camps hi ha, per un cantó tens la piscina, per un altre cantó hi ha l'espai d'àrea de jocs de nanos, hi ha un camp de bàsquet, hi ha porteries de futbol, hi ha uns engronxadors, i a més hem fet una rèplica de la cabana de carboner. Els carboners, les muntanyes aquestes havien viscut del carbó.
Sí, tenia molta tradició, sí.
Exacte. Llavors, com que bé sabeu, el carbó es fabrica a peu d'arbres, vull dir, a la muntanya, per poder atendre la pila de llenya que es convertirà en carbó, feia falta que una persona visqués allà mateix, a la muntanya, i cada 4 hores havia de remenar aquesta pila de carbó. Bé, doncs una cabanya com la que aquesta gent antigament es feien a dalt de la muntanya, n'hem fet una rèplica i la tenim perquè els nanos juguin.
Per tant, doncs, totes les verdents absolutament solucionades. Anem a comunicar un telèfon d'informació, telèfon de reserves també, mitjançant el qual doncs, podeu demanar, en fi, qualsevol concepte que a nosaltres se'ns pugui escapar. 972-32-16-84. Aquest és el telèfon d'informació, 972-32-16-84, i una plana web, marmuntanya.com, marmuntanya.com. Potser els oients es pregunten per què mar, si la Garrotxa és muntanya, no? Però teniu un vincul també amb Sant Feliu de Guíxols, en el que també teniu uns apartaments, no?
Sí, sí, els apartaments Mercedes, que estan a tocar de la platja, sí. A Sant Feliu.
Sí.
I, bueno, tenen plaça de pàrquing privat, també, vull dir, estan molt i molt bé. Mm-hmm. Ben bé a tocar l'aigua i el centre del poble.
Sí, fixa't tu, doncs, que Sant Feliu fins a Olot és l'inici i el final del carrilet, per
exacte.
Cert, que es pot fer en bicicleta, també, eh?
Exacte. Llavors, inclús tenim algun... vull dir, qui estigui interessat en fer això i demani doncs, informació de com fer-ho, com guardar bicicletes, aquestes coses, doncs també tenim el mecanisme per fer-ho.
Uh-huh.
Vull dir, per exemple, doncs, començar a Olot i anar a Sant Feliu i després quedar-se un parell de dies a Sant Feliu o fer-lo al revés.
Per tant, doncs, lligueu
tot.
Vull dir... Totes dues localitats, Sant Feliu de Guíxols i Santa Pau a la Garrotxa. Avui estem a la Garrotxa, estem analitzant doncs, les comoditats d'aquests, repetim, 6 apartaments, 4 de 2 habitacions, 2 de 3 habitacions amb aquestes capacitats, tots amb llar de foc, que, per cert, la llenya la poseu vosaltres.
Home, i tant, és la... És barra lliure.
Sí. De fet, és que esteu netejant els boscos que envolten a la finca i és aquí, doncs...
Exacte. I llavors la gent, quan arriba, es troba a la llar de foc preparada a punt de posar-hi el misto.
Sí.
Vull dir, no hi ha problema, al contrari, com quanta més llenya es faci anar, doncs mira, més ens ajudeu a que aquests boscos es vagin mantenint tal com són ara.
Exactament. Ja. Trinitat, al voltant de la Garrotxa es poden fer moltes coses, però tu la coneixes bé, per tant, dona'ns algun consell partint, doncs, de les vostres cases.
Jo, primer de tot, us diria Santa Pau. El poble de Santa Pau és una meravella. Té una plaça mitjaval que no és ben bé quadrada, és pràcticament un triangle, i que amb unes arcades fantàstiques, vull dir, s'hi ha d'anar. Us aconsellaria, per exemple, a Santa Pau trobareu, a part d'evidentment els fesols i totes aquestes que tothom en parla, el nostre amic del Seguai, que d'això és un senyor que, bueno, que lloga Seguais i et permet fer passejades per les muntanyes. Què més vols que t'expliqui? Vull dir, teniu a totes les guies, tots els volcans, teniu el volcà de Santa Margarita a tocar, la Fageda d'en Jordà, és allà mateix, és a tocar nostre.
La veritat...
I després només passejar pels boscos és fantàstic. I a ser casa nostra també s'està molt bé, encara que no facis res més i descansis. Ah, per cert, a casa teniu wifi també, eh?
Sí?
Tenim internet.
S'ha de dir això també, i una cosa que no vull que se'ns oblidi, que se'ns passi, Trinitat, hi ha moltes famílies que tenen mascotes, els gossos també hi poden anar, eh?
Home, i tant, són els nostres amics.
Sí.
No. Són els nostres amics, no tenim cap problema.
Vull dir que poden anar als apartaments, no a Santa
Pau. Poden anar als apartaments,
exacte,
evidentment.
Exacte.
Poden anar als apartaments, els acceptem, ens agraden molt.
Sí.
L'única cosa que demanem és que cada us faci responsable del seu animal.
Només faltaria. Només
Però
faltaria.
A part d'això, doncs, encantats.
Aquí podreu veure doncs, unes vaques encantadores que us faran companyia doncs, aquestes estades. Estades de cap de setmana o estades, si cal, de dies, no? Perquè ara per Nadal imagino que les estades són una mica més llargues, no, també? Ara que s'acosta Nadal, vull dir.
Exacte, per Nadal. Nosaltres som oberts tot l'any. Tot l'any estem bueno, com que hi vivim, doncs allà hi som. I ara per Nadal, doncs, bueno, és una època molt maca, perquè famílies que són grans i que es troben que amb una sola casa no hi caben, sí que els apartaments grans nostres tenen unes sales suficients que permeten, doncs, ajuntar molta gent, no? I bueno, doncs recordar això, que us esperem per Nadal i per Cap d'Any.
Mm-hmm. Doncs per als amics que puguin tenir interès, que espero que siguin molts, en anar a la Garrotxa, a Santa Pau, doncs espero que tinguin molt en compte aquests apartaments rurals, marmuntanya.com. Aquesta és la plana web que jo us aconsello que entreu perquè veureu fotografies de les cases, de les piscines, cases, per cert, restaurades recentment, no? Són totes les comoditats i amb una restauració realment molt acurada. Un jardí fantàstic, una piscina que està neta al llarg de tot l'any, encara que ara, home, l'aigua deu estar fresqueta, eh?
Sí, això sí.
Però, home, hem de dir doncs, que també és molt agradable doncs, veure l'aigua d'una piscina neta al llarg de tot l'any. Per tant, doncs aquí ho teniu, aquest telèfon d'informació també, 972-3216-84, 972-3216-84, repetim, la plana web marmuntanya.com. Estem a la Garrotxa, estem a Santa Pau i aquest és el nostre consell per hospedar els nostres oients, per cert, que saben que ens agrada especialment el turisme rural, doncs aquí teniu una molt bona alternativa. Aquests apartaments, 6 apartaments, 4 de 2 habitacions, 2 de 3 habitacions, amb totes aquestes comoditats, equipaments, llar de foc i els gossos també hi són convidats. Trinitat Guixà, gràcies per ser nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies i molt bon dia. Adéu.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això, a Dassler, portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust, els teus esdeveniments.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Estamos en la recta final ya de esta edición de Trotamundos. Venimos acompañándoos hasta desde las 11 en punto de la mañana y como siempre lo haremos hasta la 1 de la tarde. Por tanto, todavía nos quedan unos minutos muy preciados en los que vamos a hablar de unos vinos realmente extraordinarios. Los situamos en la denominación de origen Requena, Utiel Requena, por tanto... La zona es, como sabéis todos, absolutamente valenciana, pero también es una bodega con connotaciones con otra denominación de origen, vino de pago, Chozas Carrascal. De hecho, de esa bodega queremos hablar, una bodega aproximadamente con 10 años de historia y que desde luego tiene unos vinos que no os dejarán indiferentes. Hoy queremos analizarlos y queremos a la vez también saber cuáles son los proyectos a corto o medio plazo de esa nueva denominación de origen, vino de pago Chozas Carrascal, que repetimos, tiene aproximadamente un año de vida. Bueno, saludamos esta mañana de sábado a su responsable, María José López Peidro. María José, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, encantados de tenerte entre nosotros y de poder hablar de vinos de esta zona, María José, que cada vez tenéis más importancia dentro del panorama enológico de nuestro país, ¿eh?
Pues la verdad es que estamos muy contentos. Este año, como tú has dicho, hacemos nuestro 10º aniversario. Y la verdad es que, bueno, pues es como un sueño cumplido. Cada vez nos conoce más gente y estamos elaborando vinos, pues intentamos hacerlo lo mejor posible cada año. Uh-huh. Y, bueno, cada vez se nos está reconociendo más el esfuerzo y el proyecto.
Un sueño cumplido, por cierto, visitando la página web chozascarrascal.es, ahí está ese sueño escrito, cumplido, lo cual os identifica con, sobre todo, ilusión, ganas de hacer las cosas bien y, sobre todo, ese sueño implica, yo creo, que trabajáis en lo que os gusta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un sueño que iniciaron mis padres en el 90 y, bueno, en principio compraron lo que es la finca, empezamos con 20 hectáreas de viñedo y bueno, hicimos una reestructuración de viñedo, plantando hasta 11 variedades diferentes de uva. Simplemente también lo que queríamos un poco también es volver a trabajar con la variedad autóctona de la zona, uh-huh, que es la Bobal,
sí,
y que realmente es algo que nos diferencia y nos caracteriza respecto de otras denominaciones de origen.
Sí.
Y en el 2003 fue nuestra primera vinificación. Entre el 90 y el 2003 lo que queríamos era esperar hasta que el viñedo y la cepa estuviera suficientemente adulta para elaborar uva de calidad, porque nosotros lo que queremos y para nosotros lo principal es el terroir, el viñedo, trabajar con él, intentar sacar lo mejor cada año. Y bueno, y así fue, esperar al 2003, y en el 2003 fue el principio de la pequeña aventura que empezamos.
Uh-huh. Bueno, una aventura que está dando y que estoy convencido que dará buenos frutos. Dentro de lo que es la bodega, Pagos Carrascal, enseguida hablaremos de esa inquietud a través de la cual, bueno, pues solicitasteis esa nueva denominación de origen, enseguida lo explicamos, pero antes, si te parece, María José, vamos a posicionar un poco la gama de vinos que tenéis dentro de la bodega de Chozas Carrascal.
Uh-huh.
Cuéntanos.
Pues bueno, nosotros en principio tendríamos como dos gamas. Tendríamos una gama joven, que serían nuestros vinos jóvenes, serían las dos Cs, blanco y tinto. Y estos vinos jóvenes forman parte de donde estamos actualmente, que es la denominación de origen Utiel Requena. Una denominación de origen con mucha tradición, que es la segunda por número de hectáreas de viñedo de España. Y realmente esta denominación de origen es una denominación de origen que se ha vinificado desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa que era tradicionalmente granelera. Lo que pasa es que de un tiempo aquí hemos salido pequeñitas bodegas con pequeñitos proyectos y hemos querido sacar pues unos vinos de calidad. Y entonces, como te decía, los vinos jóvenes son vinos jóvenes, fáciles de beber, afrutados. Y en esos vinos jóvenes que se llaman las dos Cs, porque Chozas Carrascal empieza por dos Cs, Lo que hemos querido un poco diferenciar, es con nuestras variedades autóctonas, tanto con el blanco como con el tinto. El blanco estaríamos hablando de un 85% macabeo y un 15% sauvignon blanc.
Sí.
Y en el tinto estamos hablando también de lo mismo, de un 90% bobal, 5% tempranillo y 5% syrah. Bueno, el tinto tiene 5 meses de barrica. Entonces, lo que queremos es un poco, aunque sean vinos afrutados, la única pretensión es pasártelo bien, beber una copa de vino sin necesidad de comer, disfrutar simplemente con amigos y con una barbacoa, pero bueno, siempre con un toque de diferenciación y de personalidad que se lo da y que se lo aporta la variedad autóctona.
Uh-huh.
Y por otro lado, tenemos la gama de vinos de pago, que ahí ya vamos a otro tipo de vino, vinos muchísimo más complejos, muchísimo más personales, con una amplitud en boca y una complejidad pues digna de nuestros vinos. Y esos vinos se llaman las 3, las 4, las 8, por el número de variedades de uva que tiene cada vino. Uh-huh. 3, 4 y 8 variedades. Uh-huh. Si juntamos las 3, que es nuestro blanco, y las 8, que es nuestro tinto, tenemos las 11 variedades que tenemos en la finca. Y finalmente tenemos el Cabernet Franc, que es un monovarietal. Es el Cabernet Franc 100%, solo elaboramos 4.000 botellas, todas firmadas y numeradas a mano por nosotros, por mis padres en concreto. Y bueno, es pues nuestra joyita de la corona, que digo yo.
Bueno, el 3 de octubre de 2012, por tanto hace poquito más de un año, salta la noticia, la concesión de ese pago denominación de origen Chozas Carrascal, una denominación de origen. Hombre, eso implica una proyección de una importancia indiscutible, ¿no?
Pues mira, nosotros cuando concebimos lo que es la bodega, siempre habíamos pensado en tener esa denominación de origen. En realidad, nosotros antes de que existiera esa entidad, pues nosotros decíamos, nosotros somos como un poco un chateau francés, es decir, tenemos lo que es la casa, la bodega, y tenemos las 35 hectáreas que tenemos actualmente, todas alrededor de la casa. Uh-huh. Entonces, no tenemos hectáreas lejos. Y lo que pasa que para alcanzar la denominación de origen pago es muy difícil, toma mucho tiempo, y nosotros empezamos todo el trámite de los del papeleo en el 2007, porque tienes que estar inscrito en una denominación de origen mínimo 5 años antes de poder acceder a poder solicitar que te concedan esa denominación de origen propia. Uh-huh. Y en el 2007, mira, el otro día lo estaba mirando, yo voy a mirar cuándo empezamos, el 2007, y en el 2007 empezamos, y en qué consiste tener una denominación de origen propia, ser pago Chozas Carrascal o ser vino de pago, pues es tener viñedo propio, todo elaborarlo en casa, tener una característica de suelo y de clima que te caracterice y que te diferencie respecto del vecino o del resto. Después, tener una característica también en una elaboración diferenciadora. Nosotros hemos vuelto al depósito de hormigón respecto al inoxidable. Cuando empezamos la gente nos llamaba, ¡uy, qué locura, volver al hormigón! Y bueno, al final nos ha marcado, la verdad es que ha sido todo un acierto. Y finalmente esa diferenciación, tanto en terroir como en elaboración, hacen que nuestros vinos pues tengan ese algo distinto que te gustará o no te gustará, porque al final el vino es que te guste o no te guste.
Es muy personal.
Pero son nuestros. Uh-huh.
Son muy personales. Bueno, un sueño hecho realidad. Yo creo que con esa frase se determina y se resume todos los esfuerzos, la ilusión que los profesionales de esas bodegas, de esa bodega Chozas Carrascal, imprimen en esos vinos con esa intención, ese objetivo, ¿no? De transmitir la verdadera esencia de la tierra, ¿no? A través de todas esas variedades que nos acaba de mencionar María José, a través de sus vinos, que en definitiva son productos. Vino, el otro día me hacía una similitud, hacía un símil un enólogo, María José, yo no sé si estarás de acuerdo. Un vino es algo que quieres realmente muchísimo, ¿no? Como un hijo, que lo crías, que ves cómo va evolucionando, que ves cómo se comporta. En definitiva, ponéis, la verdad, muchísimo esfuerzo, ilusiones.
Todo el corazón. Sí. Ponemos el corazón en ello. Y es lo que decías, como un hijo. Forma parte de nosotros.
Sí, sí, sí.
Y digo que el vino es un arte, es una filosofía y es una filosofía de vida y es una manera de entender la vida distinta y así lo queremos expresar. Yo creo que el mundo del vino es inmensamente interesante y tiene tantísimas cosas por las que tenemos que intentar transmitirla e intentar transmitir nuestra pasión al resto de gente que realmente pues cada vez más hay gente que está interesada y hay gente que tiene curiosidad por descubrir pequeños proyectos con algo muy, muy interesante.
Sin duda que sí. Yo siempre invito a que la gente reflexione. Cuando tenemos una botella de vino en la mesa, no nos damos cuenta ni pensamos tan siquiera el trabajo que hay detrás, ¿no? La cantidad de gente que puede haber implicada en ese proyecto y, en definitiva, llevar a cabo pues ese milagro de la naturaleza, que es la elaboración de un vino. Bueno, amigos, pues aquí tenéis esas bodegas, Bodegas Chozas Carrascal. Hay una página web interesante. Yo invitaría a todo el mundo que pudiera visitarla, chozascarrascal.es, chozascarrascal.es. Ahí encontraréis información general sobre esos vinos de la bodega Chozas Carrascal y, evidentemente, esos vinos de pago, denominación de origen vino de pago Chozas Carrascal. María José, ha sido un placer. Gracias por atendernos. Espero que aquí en Cataluña cosechéis muchísimos éxitos, que ya lo estáis haciendo, por cierto. Sí. Creo que también en Andorra os siguen, sí. con también entusiasmo. Muchos éxitos y lo mejor para este 2014 que está a puntito de empezar. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros, y ya sabéis que aquí podéis venir y aquí tenéis un sitio en Valencia para poder venir a degustar unos vinos con mucha personalidad.
Muchísimas gracias. Además, hay que decir que también lleváis a cabo un proyecto de enoturismo también muy interesante, así con un concepto muy familiar, pero que yo también invito a los oyentes a que pregunten y prueben, ¿eh? Gracias.
Exacto.
María José.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias y muy buenos días. María José López Peidro, la responsable de esa bodega. Bueno, pausa, acabamos.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos, y probar el jamón de Señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Trotamundos.
Quasi la una en punt de la tarda. Fins aquí aquestes dues hores de ràdio gastronòmica, turística i enològica. Posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Gràcies a tots, amics, per la vostra atenció i per la vostra companyia. I la propera setmana hi tornem a partir de les 10 en punt del matí amb més històries i més protagonistes. Per cert, ens acompanyarà el president del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida del Pa de Pagès Català, una IGP de recent creació. Serà fins aleshores. Gràcies, bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal.
Que honestament comences a saber